Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11 del matí, us informa Júlia Julve. El govern català treballa totes les fórmules per aconseguir aigua, fins i tot portar aquest recurs en vaixell fins al port de Barcelona en cas que convingui. En declaracions a RAC1, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, assegura que tot plegat té un cost molt elevat.
Si haguessin de venir, nosaltres ja estem preparant les instal·lacions del port perquè vinguin en el moment que toqui. I d'on han de venir? Doncs d'on hi ha aigua. L'altra vegada van venir de Mallorca, poden venir de Tarragona, poden venir de Múrcia, poden venir de Marsella. Estem estudiant tots els escenaris, però no hem d'oblidar que aquesta aigua portada en vaixells és molt cara. I per tant, és una despesa molt gran que haurem d'assumir, que el metro cúbic d'aigua pot sortir, depèn d'on vingui, però entre 4 i 10 euros.
Recordem que 202 municipis del sistema Ter Llobregat, entre ells la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, i també Girona, ja es troben en preemergència per la sequera. El canvi de fase implica una reducció de la dotació màxima d'aigua per habitant i dia, que passarà dels 230 als 210 litres. I acabem de saber que Salut ha obert un expedient informatiu al director de l'Institut Català d'Oncologia, Ramon Salazar, per aclarir si va cobrar pagaments de farmacèutiques que no va declarar el portal de transparència de la Generalitat. Si es comprova que va ser així, el govern assegura que actuarà en conseqüència. Segons ha avançat el periòdico, Salazar hauria cobrat almenys 14.000 euros que no va declarar de fins a 7 laboratoris diferents l'any passat quan va assumir el càrrec. Està obligat a declarar aquests ingressos com al càrrec que és de la Generalitat. I encara en política, pendents de Madrid, perquè el nou govern de Pedro Sánchez celebra a aquesta hora el seu primer Consell de Ministres. Els 22 membres del govern han fet la tradicional fotografia de família a les escales de Moncloa, juntament amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. La nova portaveu del govern, Pilar Alegría, oferirà la roda de premsa posterior per anunciar els acords adoptats en aquesta primera reunió de l'executiu. N'estarem molt pendents. I la secretària general de Podem, Ione Belarra, ha apuntat aquest matí que els 5 diputats de la seva formació continuaran formant part del grup de Sumar al Congrés dels Diputats, tret que la formació de la Yolanda Díaz els expulsi. Tot plegat, després que Irene Montero assegurés que PSOE i Sumar els havien fet fora del govern i també els intentaven silenciar. I tornant a Catalunya, desenes de veïns es concentren a aquesta hora al barri del Gòtic, on està previst el desnonament d'una dona de 78 anys. La propietària de l'immoble la vol fer fora perquè no ha pagat 88 euros d'unes obres a la cuina i al bany sense que ella ho demanés. La comitiva judicial ja fa uns minuts que ha arribat al pis. És la cinquena vegada que la volen expulsar de casa seva. La Blanca paga uns 350 euros cada mes i Resistim al Gòtic, l'entitat veïnal que ajuda en aquesta causa, denuncia que la propietat ha aprofitat aquestes obres per fer-la fora i treure rèdit del pis acollint turistes. Ara confien en que la mobilització ciutadana impedeixi que la Blanca es quedi al carrer. La dona hi viu des del 1968 i té un contracte de renda antiga. Per tant, n'estarem molt pendents. I un apunt abans de la informació esportiva, els bombers de la Generalitat han fet una dotzena de serveis relacionats amb el temporal de vent entre les 10 de la nit i les 7 del matí d'avui. La majoria relacionats amb arbres caiguts a la via pública, cap d'ells, però han estat greu. L'ha informat fonts del cos que han apuntat que 11 s'han registrat a la regió d'emergències de Girona i una a la de Lleida. Protecció Civil va activar dimarts la fase d'alerta del pla Ventcat per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi amb fortes ratxes. Avui es demana molta precaució perquè aquest episodi de vent s'estendrà a l'Alt i Baix Empordà amb molta més intensitat. Les 11 i 4 minuts en punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Ja han començat a Màlaga les finals de la Copa Davis, on Novak Djokovic vol tancar l'any amb la seva segona ensaladera. El número 1 del món ve de guanyar el seu 7è títol de la temporada. Les finals de l'ATP de Turí s'enfrontarà el proper dijous al número 1 de l'equip britànic, Cameron Norrie. Els serbis buscaran la seva segona Davis després de guanyar-la l'any 2010. Espanya no va poder aconseguir el bitllet per la fase final. A la fase prèvia disputada al setembre, ahir començava la competició amb Canadà, els vigents campions, perdent contra Finlàndia i cedint el passi per a semifinals. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta confirma el primer lloc a la fase de grups de la Champions després d'imposar-se al Bouliameni grec per 16-10. Els mariners només necessitaven un punt per assolir la classificació matemàtica com a primers de grup, però sumaven un nou triomf al seu compte particular. Els barcelonins jugaran la sisena i darrera jornada d'aquesta primera fase a la piscina del Marsella el 5 de desembre, un Marsella al que ja van derrotar en la primera volta per 9-7. L'objectiu és tancar l'any amb un ple de victòries.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La Mercè. Oh, Dios mío. Eres preciosa. Si la gente viera fuera de antena cómo eres, es que eres tremenda, tía. Eres maravillosa. Pero es que enciende el micro, se enciende el piloto rojo y te pones muy formal. Vale, muchas gracias.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
David, fem allò com si no ens haguéssim saludat abans.
No, com si acabés d'arribar.
Val.
No?
David Balaguer, molt bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Bé, home.
Ha anat bé el matí?
Aquí fent ràdio.
Ha anat bé la tertúlia
esportiva?
Sí?
Sí. Està molt animada avui.
Ha estat animada?
Trobo. Sí, sí, sí.
Sí.
Sí, sí, sí. Escolta, de què ens parles avui?
Avui us volia parlar de les abraçades.
Mira, és un tema que m'agrada
molt.
De les
abraçades.
Ja et puc començar a dir per què?
Per què, sí, sí.
Perquè jo no dono petons.
Ah.
Dono abraçades.
Ah, molt bé.
Trobo que és més...
És no més, sé. És més tendre, reconfortant, és potser, més... és més reconfortant. Però no, a mi és que amb el tema de les abraçades em sorgeixen molts dubtes, que és el que avui
Val.
Us vull plantejar. Dubtes que em sorgeixen i a veure si vosaltres em podeu donar la resposta.
Ai.
Andreu, crec Andreu que tu també...
Deus... Que tenim aquí, eh?
Andreu, crec, que també, crec que també deu abraçar bastant.
Jo tinc manies abraçant.
Ah,
sí.
A veure si són...
A veure si surten.
A veure si són com les meves.
Sí, segur.
A veure si són com les
meves.
Mira, és que l'altre dia... Us faré moltes preguntes avui.
Va.
I m'agradaria que em donéssiu la resposta, que no vol dir que sigui la resposta correcta,
no, no,
sinó
no,
que és la vostra
la
resposta.
Nostra, no?
L'altre dia em vaig abraçar fort amb una persona,
sí.
De nit, en un carreró.
Ai.
Em vaig abraçar.
Compte, amb
aquestes abraçades. Va ser una abraçada llarga i us he de dir que vaig arribar a la conclusió que sóc un inepte en aquesta pràctica, que sóc molt mediocre. Perquè, a veure, abraçar és una acció que diu que... Començarem pel principi. Diu que té molts beneficis per la salut física i mental. Això diuen, ho he llegit en diversos estudis, que una abraçada de 6 segons, pel que sembla, enforteix el sistema immunològic,
Ep.
Genera oxitocina, comunica Mira. Emocions i calma l'estrès. Per tant, hòstia, si això és verídic...
Estic d'acord.
Abracem-nos tots 6 segons.
Sí. Jo crec que sí que és verídic.
Estic d'acord.
Sí.
Clar, tot això està molt bé. De fet, recordo que hi havia una època que venia una dona, i havia una dona obrint un pavelló, no recordo quin, i venia una dona que abraçava. No ho recordeu, això?
Sí.
I molts programes hi enviaven les seves unitats mòbils.
Deia, o...
Sí, correcte.
Sí o no?
Molt bé, quina memòria.
Índia.
Correcte, era. Molt bé, Joan. Veus? És que el Joan té memòria i pertany a una època més llunyana.
Jo me'n recordo coses que no sé per què me'n recordo.
No, perquè això... Sí, però és que et passa com
a
mi, perquè això ens impacta i marca. Sí. Exacte, sí. La portaven un cop a l'any o dos, la fotien en un pavelló olímpic de Badalona, per exemple.
Sí.
I llavors hi anava la gent
feia cua
i ella es dedicava a abraçar.
Sí.
Està molt bé, això.
Hi ha gent que també abraça arbres i diuen que va molt bé,
és
també.
És veritat.
Sí. Van allà al Montseny i es foten a abraçar el tronc d'un arbre.
Correcte.
Que està molt bé perquè vas al Montseny a abraçar un arbre, però en canvi no abraces un plataner de Barcelona.
Home, és que potser agafes alguna cosa.
M'explico. compro.
Home, a mi m'impactaria molt veure algú abraçat a un plataner,
sí,
de Barcelona.
La veritat.
Seria estrany. Bestial, seria una imatge boníssima. I, en canvi, no t'impacta tant si el veus això, a la fageta d'en Jordà,
clar,
algú abraçant un arbre, no t'impacta tant.
Mira com connecta, doncs, amb la natura.
Exacte, estàs connectant, sí, amb la natura. I, en canvi, aquí no ho fas. Bé, doncs tot això està molt bé, però a mi això de les abraçades em genera uns pensaments i dubtes que aquest matí vull compartir amb tots vosaltres. Vinga. Aquí a la caravana, per tal que m'assessoreu. Primer, què cal fer amb les mans? Què cal fer amb les mans quan abraces?
Tema important.
Sisplau, ajudeu-me, perquè depèn del lloc, de la relació que tinguis,
sí,
de l'hora en què es comet l'abraçada, de la situació, del públic que hi ha, de què depèn, no? Perquè és complex. Per mi, tres són les opcions possibles.
Val.
Tres són les opcions possibles. Mans immòbils i rígides en un punt de la zona alta de l'esquena.
Sí, sí.
Si l'abraçada s'allarga, sempre podem fregar una mica la mà per la zona alta de l'esquena.
Ara?
Una mica de frotar la mà,
sí,
per allà.
Sí, sí, sí.
Després, aquesta opció, hem de dir, que és molt de tanatori. És molt de tanatori. Sancho de Ávila, algú s'ha mort, l'abraces, abraces, les mans immòbils allà rígides a l'esquena, i llavors si veus que l'abraçada s'allarga 10 segons, clar, com que et sents incòmode, pam, fregues una mica l'esquena amb la maneta.
Sí, sí.
Però allò que no sigui molt una fricció massa accelerada,
sinó
de ser una cosa com de consol.
De carícia.
És una carícia, l'abraçada de consol. Llavors, quan hi ha intent de seducció, de seducció en l'abraçada, la mà es frega, però més a la part baixa de l'esquena o cintura.
La cintura, sí, senyor.
Sí.
Per tant...
Hosti, ho tens molt estudiat,
sí,
això, eh?
Sí, molt estudiat, tot això, clar.
Cap a les lombars.
Compte aquí, eh?
Correcte, cap a les lombars. Clar, si en un tanatori, Sancho de Ávila...
T'abracen per la cintura?
T'abracen per la cintura, compte, i alerta, perquè aquella persona està buscant el consol de la seducció, també, eh?
Clar.
Que se n'aprofita una mica, eh? Que hi ha molt aprofitadet, també.
Compte aquí.
Sí, jo això ho he vist, els meus ulls ho han vist.
Sí?
Jo, que sóc molt observador, m'he fixat en abraçades de tanatori que no són exactament de consol, sinó que busquen més la seducció.
Compte aquí, eh?
És molt lleig, això que feu alguns.
Sí. Això és traspassar un límit.
No, és traspassar un límit. Vas allà a la zona baixa de l'esquena? No. En un tanatori no vas a la zona baixa de l'esquena. Sempre zona alta.
Sí.
Una cosa és consol, l'altra seducció.
Ara.
On posem les mans, marca molt, marca molt. Llavors, la darrera opció és colpejar l'esquena de l'altre.
Jo és que ho diu
aquell
profundament,
clàssic soroll.
Això.
Fem aquell soroll.
Sí, va, mira.
Colpejo. Home, per favor.
Aquest copet.
Aquest copet.
L'ho diu profundament.
És una mica, allò, no?, una condescendència, és un paternalisme.
Molt, jo el trobo molt mascle ibèric, una
sí,
mica, eh?
Sí, mira, ho tinc aquí, mira, és que clar, sempre, és com si es llegís el meu guió.
Us juro que no el tinc davant,
no, no el té, no el té. És aquest, exacte, mascle ibèric, per mostrar col·leguisme, eh?
Sí, sí, sí.
Que no,
sí, sí.
Que no ens confonguin.
Vinga.
Jo abraço un amic meu i li foto els cops a l'esquena, pam, 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 perquè així estic com deixant clar que a mi aquest tio no m'agrada.
Acompanyat de més d'un...
Que és un col·lega.
Vinga, cachondo.
Exacte, que és un col·lega.
Una cosa, això és bastant de cunyat, també et dic.
També.
És a dir, clar, sí, a veure, anem a posar les coses... Sí, anem a posar les coses sobre la taula, perquè jo sóc aquest tipus de persona.
Ah, tu abraces...
Jo faig tres copets.
Tres copets.
Tres copets.
Però de quina intensitat?
No.
Hi ha diferent...
No.
Hi ha tres intensitats.
Jo crec que el de l'Andreu és diferent.
Ah.
L'Andreu fa copet quan diu... Fins aquí l'abraçada.
Sí, exactament.
Sí, també...
Però és que a mi no m'agrada donar abraçades. Només a certa gent que és abraçable. Jo tinc un tipus de gent que és abraçable i llavors no els hi faig els copets.
Ara quan pleguem ens abraçarem tu i jo, Andreu.
Sí.
Quan sortim d'aquí ens abraçarem tu.
No sé si ho has vist. No sé si ho has vist, però alguna vegada que ens hem abraçat ja t'he fet els copets.
És que em sona això dels copets que has dit, que alguna vegada que... Perquè jo sóc molt d'abraçar. A mi m'agrada també abraçar. Ho he de dir. Jo abraço, tot i que, com també he comentat al principi, sóc molt inept en aquesta pràctica perquè no sé ben bé què he de fer. Però abraço i sí que és veritat que potser l'Andreu fot aquests tres copets, però no són aquests cops així.
No, són uns copets.
Això que diu el que va de mascle ibèric, el cunyat, no? que és, això vol mostrar com un col·leguisme i vol foragitar altres possibles sentiments.
Sí.
Sembla que els cops foragiten altres sentiments.
Sí.
Que s'evaporen altres sentiments si fots els cops. No? Llavors, tu no vols que hi hagi el dubte del sentiment.
Correcte.
Tu no vols que hi hagi el dubte del sentiment i per això fots aquests cops que de vegades són d'intensitat 3, justament perquè
3,
No vols que ningú... No vols que ningú es confongui, que ningú interpreti coses que tu no vols que interpretin. És així. Però, clar, vigilem amb aquesta intensitat dels cops.
També.
Perquè fem trontollar anatomies i tampoc és qüestió d'això.
Sí, 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 sí.
També ho fem una mica d'inconformitat, no? De no vull fer aquesta abraçada i l'estic fent per quedar bé.
Ah, també, també.
Però jo crec que és el... Aquest és més el copet subtil, eh?
Sí, 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 el meu.
Sí. La incomoditat és el copet subtil i el que diu el Balaguer és el cop dur i sec.
Sí.
Exacte.
Bueno, dur i sec tampoc, perquè fan molt, fan com un buit amb la mà.
Fan un buit perquè ha de sonar.
Ara. Sí, sí, sí.
Ara, fan la cullereta.
És important que hi hagi el so. Sí, la cullereta... Sí, sí.
La cullereta amb la mà.
Sí. És important que hi hagi el so, correcte. Pa, pa.
Sí.
Com quan jugava, si seria un moviment semblant a quan jugàvem allò del palacromos. Havíeu jugat allò?
Sí, senyor. Sí, senyor.
Veus, l'Andreu, quan diem aquestes coses així més antigues...
Amb
tazos, totes les cares
tazos,
tazos
i tot això,
els tazos, sí.
Però no ho fèieu amb la mà, no? Seria el cop similar.
Sí.
El cop del tazo seria el cop de l'esquena.
Ara.
Sí.
Cop del
és com si el cop del tazo, l'abraçada seria el cop del tazo. Això, no? Com fer palar un tazo. Bueno, va. Passem a la següent...
Que m'està sonant, perdona, David, però no li poso país.
A nom del jugador, sí, sí.
A nom
del
jugador,
sí,
de
sí,
bàsquet.
El
cop del tazo.
Sí, cop del tazo.
Seria... Jo crec que seria un indígena d'Austràlia, eh?
Sí. Cop del tazo.
Cop del tazo.
Cop del és el nom, evidentment.
Sí, cop del és el nom.
Cop del amb K.
Sí, sí,
cop
sí.
Cop del i tazo.
I tazo.
Sí. Tazo que portaria una H després de la Z, eh?
Ostres, jo veig més turc.
Tazo. Sí.
Ah.
Cop del tazo, tu. I tant. Del Fenerbahçe, tu.
L'apuntem, eh?
Sí, cop del tazo, apunta'l. Sí, sí, sí.
Val,
sí.
Val.
El pivot del Fenerbahçe, tu.
Pivot del
cop del tazo.
Vale.
Ara anem al segon punt d'aquestes abraçades, que és la durada. És la durada.
Bona
quan
pregunta,
podem separar els cossos, estimats? Abraçada estàtica al vell mig d'un carrer del Born un vespre de primavera. Bucòlic, molt bucòlic, sí. Però quant temps ha de durar? Qui fa el pas de separar els cossos primer? Qui pren la iniciativa? Qui pren la decisió? Mm. Està mal vist qui decideixi el trencador d'aquella estampa?
Mm-hmm.
Perquè, clar, sempre hi ha algú que és qui se separa
sí.
primer. Això és així. Jo, de vegades, estic plenament convençut que hi ha abraçades que duren més... del que es voldria perquè ningú no gosa prendre la decisió de separar-se.
Estic d'acord.
Això és una cosa que...
Estic d'acord.
És a dir, portem 20 segons abraçats, mm-hmm. tots dos ens volem separar, però ningú pren... Això, una abraçada entre dues persones que dubten i que no són persones decidides...
Fa l'efecte contrari.
Pot durar un minut.
Clar, tu diràs.
I fa l'efecte de, oh, com s'estimen aquestes persones, quin efecte que es tenen, com els hi agrada abraçar-se.
Però per
no, és exacte. Per dins estan desitjant separar-se i ningú gosa prendre la iniciativa.
Tens opcions a l'hora de separar-te, també, eh?
Clar.
Que són els copets d'Andreu, que són els subtils.
Correcte.
Si no ho has fet abans, el subtil fregament d'esquena també ajuda com a...
A dalt, eh?
A dalt,
sempre a la part alta.
Exacte. O... Deixa anar les mans. I ja està. Ja està.
Però sí, jo amb aquestes abraçades que tenen molts segons i molts minuts de descompte, que dius, això ja s'ha acabat, sí. i hi ha un temps d'afegit, com la pròrroga d'un partit dels d'ara, 10 minuts d'afegit, que algú... Levanta el cartelón, 10 minuts d'añadido, una abraçada amb 10... No, tu t'imagines al costat una persona en una abraçada que aixeca els minuts...
Imagina't.
que estàs és d'abraçada que més.
Una abraçada més de 6 segons... Uf, jo la trobo incòmode.
És incòmode, correcte.
Molt.
I pels que som així una mica esquerps, que ens agrada abraçar, però que tenim aquest punt esquerp, és massa. Llavors jo crec que s'hauria d'informar a l'altre participant, una vegada t'abraces, abans de l'abraçada, dir, aquesta abraçada serà de 10 segons.
Hosti, seria bona aquesta, eh?
Tu t'imagines...
Pactar.
Torno al tanatori, que és que el tanatori és un lloc on s'abraça molt.
Sí, sí, sí.
Dir, les abraçades que et faré seran de 10 segons. Dir-ho ja, no sé, portar-ho aquí en un pin o alguna cosa que posi...
Home,
una abraçada serà de 10 segons.
Però llavors semblaràs una mica repel·lent.
És igual, però llavors 10 segons i fora.
Llavors no crec que et vulguin fer cap abraçada.
Sí, 10 segons, tu ja ho...
Exacte, ja has avisat, ja està.
Ho estipules així, 10 segons d'abraçada. Et poses aquí un pin i ja està. Més coses, en què penses mentre t'abraces? Això és una cosa que sempre...
Boníssima, aquesta.
Ah, aquest tema...
Boníssima.
Clar, l'altre dia em trobava que, en aquesta abraçada que us dic... Pensava, què deu estar pensant la persona que m'està abraçant? És molt fort, perquè hi ha 30 segons de silenci, posem una abraçada de 30 segons, en què segur que l'altra persona pensa alguna cosa
sí,
i mai no la sabràs, clar. Aquesta cosa. Jo crec que hi hauria d'haver com un lector de pensaments durant les abraçades. Un lector de pensaments.
Seria bona aquesta, eh?
No? Jo m'abraço 30 segons amb tu i hi ha un lector de pensaments que em diu, mira, el Joan està pensant que després ha d'anar a fer la compra, li ha de comprar el pinso del gat... El Joan té un gat?
Sí. Dos, ara.
Dos?
Dos, ara.
En quin merder t'has fotut? Doncs això, ha d'anar a comprar el pinso dels gats... I mentre t'està abraçant, és que clar, la gent pensa mentre t'abraça, és que és així. Llavors...
Però no penses en l'altra persona?
Joan, no siguis tan bucòlic. No, no. Potser els 5 segons inicials. Potser els 5 segons inicials, però després no.
Jo sí, eh?
Jo...
Tota l'estona, Joan?
Bé. Tota l'estona.
Jo crec que...
Sóc dels que pensa, ai, que bé, si m'hi trobo gust, si no, no.
No, amb el tema aquest del pensament sempre hi ha la possibilitat de preguntar-li a l'altra persona què pensa durant l'abraçada o després. Mentre t'estàs abraçant, li pots preguntar què estàs pensant.
Home, és una mica incòmode,
eh? Pares, pots dir, en què pensaves?
No? És una mica incòmode.
Clar, és que jo això ho dic perquè a mi, durant aquesta abraçada...
Sona a mala abraçada. En què pensaves?
Sí, en què pensaves, sí. Com a fiscalitzar molt,
sí,
també.
Sí.
Oh,
una mica tòxic.
Exacte, molt tòxic. A mi, durant aquesta abraçada que us dic, em va venir al cap, va ser una abraçada molt bonica, però a mi em va venir al cap que l'endemà havia d'anar a portar uns papers al gestuto. I pensava, dic, hòstia, m'està venint això al cap mentre m'estic abraçant aquesta persona?
Això vol dir...
A portar uns papers
això vol dir que l'abraçada tampoc et va agradar al 100%, sí. Potser un 80.
Sí, exacte, segurament sí. Però llavors jo pensava, clar, a mi m'està passant això... Hòstia, a mi m'hauria ferit que això fos al revés.
Clar.
És una cosa lletja.
Sí, sí,
per
sí,
això
sí.
Millor no saber-ho.
Sí, exacte, mira... Mira,
no vols saber, no preguntis.
Mira quina era la frase que hi havia aquí al guió. Per tant, potser millor no saber-ho.
Sí, sí.
Andreu, 2 punts per l'Andreu.
Està connectant, també.
2 punts per l'Andreu, que està connectant molt bé amb aquesta secció. Punt 4. Parlar o no parlar durant l'abraçada. Parlar o no parlar. Abraçades amb contingut oral o abraçades mudes?
A mi em molesta... Jo prefereixo mudes.
Mudes, abraçades sí. Mudes.
Tinc un 50-50, jo crec. Sí, crec que depèn de la persona.
Depèn de per què, clar, compte aquí.
Sí. No,
perquè
a veure,
les abraçades que deies abans, com ho deies, allò?
Quines?
Les de lligar, diguem-ne.
Sí, les de seducció.
Les de seducció.
Hosti, una parauleta.
Està bé que et parli. Sí.
Sí,
està bé, això.
Una parauleta.
I amb els sí, amics també, vull dir...
Alguna
vegada.
Sí.
A mi m'agrada molt que quan m'estiguin abraçant que em diguin estàs bé. Això és molt maco.
Alguna vegada, mira, ara em ve una pregunta al cap, coses d'aquestes que a mi em venen al cap, alguna vegada en una situació on hi ha molta gent, no? En una festa, en un dinar, hi ha molta gent, algú us ha abraçat i us ha deixat anar un missatge a l'orella
sí.
D'aquells que dius, hosti, m'està deixant aquí un missatge, criticant algú dels que hi ha allà... O...
Ah, no, criticant.
Ah,
no,
sí, criticant, missatge, sí.
Criticant algú dels que hi ha allà, o insinuant-se, alguna cosa així. Us ha passat?
Sí.
Sí, a mi també.
Molt.
Veus? Ah, veus.
Molt.
Sí, veus.
I fa molts anys, aquesta abraçada, eh? I te'n
recordes. I la recordes, i la tens gravada, i recordes perfectament on es va produir...
Sí.
Veus?
Tu puc explicar tot, però no ho faré d'abuelo cebolleta.
No, ens agrada molt fer d'abuelo cebolleta,
sí,
però mira, un altre dia ens ho expliques.
Exacte.
Doncs això, les abraçades mudes potser són més solemnes i sentides, però llavors passa això dels pensaments que deia abans, que el cap se te'n va per cent desllunyanes, i si en canvi aquesta abraçada s'omple amb una conversa o es diuen cosetes, no es pensa tant... I llavors és un altre tipus d'abraçada, tot i que alguna vegada que et parlin molt a prop de l'orella no és agradable.
No, això és veritat.
No és agradable. Això és una cosa que també...
Sí, el cap està darrere.
S'ha de col·locar la boca d'alguna manera concreta perquè no et parlin a boca de canó.
Hi ha gent que ho fa, eh?
Sí, que llavors de vegades t'arriba alguna espurna de saliva, també.
Correcte.
Sí, això passa. O et penetra la veu per l'oïda i és molt desagradable, que després hi ha com una picó.
O quan
mig...
no riuen, que és com...
Sí, exacte. Una riallada aquí a boca de canó és molt desagradable.
A mi se'm posa la pell de gallina. Sí? Quan em parlin molt fluixet al costat de l'orella...
Hosti,
és veritat.
Tenen coses molt bones, l'Andreu. Molt bé, l'Andreu.
No.
M'està agradant molt l'Andreu en aquesta secció d'avui, molt bé.
Sí.
Després també hi ha una altra cosa, aquesta segurament ara quan la digui direu, hosti, sí.
Ai.
Ulls oberts o tancats?
Bona!
Ai.
Ulls oberts o tancats?
Jo tancats.
Ostres, no sé què dir-te, la veritat. Crec que alguna vegada oberts,
Jo tancats perquè m'incomoda... És que,
que et mirin mentre t'abraces.
A veure si diràs el que penso.
M'incomoda estar mirant el buit que passa gent.
Correcte.
No?
Sí.
Llavors, com...
És just això.
Els ulls, ja
no, però una cosa, tu si tens els ulls oberts, estàs mirant a la nada pensando en todo. M'ho explico una miqueta.
Sí, però va passant gent, saps el que vull dir?
Ja, però no t'hi fixes.
No t'hi fixes.
Ui, tant, que t'hi fixeu.
Jo no. Jo no
és que jo soc molt balagarià.
Jo no m'hi fixo.
No, és que, clar, va passar aquí... Que... A mi m'agrada pensar que quan m'abracen tanquen els ulls. M'agrada pensar això. És més emotiu, més sentit. Perquè amb els ulls oberts tinc la sensació que no t'estàs prenent seriosament l'abraçada.
Correcte.
I que et pots distreure amb facilitat. Llavors, per mi, l'abraçada perd valor.
La sentida sí. És amb els ulls tancats.
Amb els ulls oberts, si ets al carrer, et pots distreure amb els vianants. És el que deies tu fa un moment, Joan. Sí. L'altre dia, en aquesta abraçada que us dic, vaig connectar visualment amb una senyora.
Ai!
Sí. I clar, i ens vam com mig saludar amb la mirada. Allò que...
A mitja abraçada,
sí, a mitja abraçada, i clar, vaig pensar, hòstia... I això és lleig, perquè vaig pensar... Si
perdó, fos... En 30 segons vas pensar, anem al gestor, saludo la senyora que passa, està molt bé, això.
Sí.
No, sí que et vas distreure, David.
Si ets en un lloc tancat, si ets en un lloc, et pots distreure també amb l'esquerda d'una paret, coses d'aquest tipus, saps? Sí. Amb un gerro horrible, no? T'abraces a casa d'algú i dius, hòstia, quin gerro més horrible hi ha aquí.
Correcte.
I ja no t'estàs concentrant, i a mi no m'agradaria que al revés passés.
Sí.
Llavors, clar, i arribem a l'últim punt, que és un punt que per mi és molt capdalt, que és... Quina cara estarà fent la persona que m'abraça? És molt fort, perquè això ho hem vist moltes vegades a les sèries de televisió, a les sèries, als culebrots.
Sí.
Això passa. Que dues persones s'abracen i llavors la càmera... Tu no saps quina cara està fent aquella persona, però llavors la càmera capta la mirada d'una de les dues persones i fa una mirada pèrfida o malèvola perquè t'està abraçant per algun interès ocult, o no, o fa una cara de gran amor. Però això a mi em va marcar molt la sèrie Poble Nou, quan jo era jovenet.
Sí.
Va ser la primera vegada que em vaig fixar. Va ser la primera vegada que em vaig fixar en això. No, que veus que dues persones s'abracen i llavors era una abraçada teòricament d'amor, la càmera enfoca una de les dues cares i aquell fotia una cara pèrfida com dient he aconseguit colar-li un gol, no? I vaig pensar, hòstia, és que és veritat, és que això pot passar quan t'abracen.
Sí, evidentment.
Tu no saps, o sigui, tu no saps quan t'abracen, no saps quina cara està fent l'altra persona. És molt fort, això.
Mira, jo ho demano, si aquella abraçada és en un entorn públic, és a dir, al carrer, a mi m'agradaria que m'avisessin. Compte amb aquest, que mentre t'abraçava...
Exacte.
Ai, no, que llet, Joan. Sí.
No, home, no. Algú t'ha d'avisar?
Per què?
Perquè te l'estan fotent?
Sí. És que jo durant l'abraçada... És que us ho prometo. Tu imagina't, abraçada aquesta de 30 segons, vaig pensar això del gestor.
Imagina't.
Vaig contactar visualment amb una vianant que passava i ens vam mig saludar, amb la mirada. I després pensava, quina cara estarà fent aquesta persona amb la qual m'estic abraçant?
Déu-n'hi-do.
És que és molt fort.
Déu-n'hi-do.
És que és una sensació molt forta. Estàs allà abraçat i penses, quina cara estarà fent? I penso que s'hauria d'inventar com un joc de miralls, un joc de miralls que et permetés veure la cara de l'altre per estalviar-te disgustos d'aquest tipus que tu comentaves fa un moment.
Sí. Jo encara tinc un dubte més,
Ah, sí? Quin?
Sí. Oh. Hi ha gent que t'abraça... Jo no sé com explicar-ho, això. Com amb els braços per sota.
Sí.
I llavors puja a les seves espatlles. I trobo que és bastant desagradable, això.
Molt.
Com que t'agafa per les aixelles, més o menys.
Per sota. Sí.
Sí.
Sí,
és tot un món, el tema.
Jo crec que això és bastant tòxic. Sí? Crec que pot arribar a semblar que és possessiva.
Sí?
Agafant teix... Clar, perquè com te'n desfas tu d'aquella persona?
És que amb una abraçada, bueno. De vegades pots acabar contemplant i observant això que diu l'Andreu ara, si una persona és possessiva o no,
Sí,
es pot veure això, en una abraçada. En fi, molt bé, m'ha agradat perquè...
Està molt cosa, abraçada amb petons o sense? És a dir, petó i abraçada o només simplement abraçada?
És que són molt poc de petons.
Sí, és veritat, tu no ets de petons.
Jo,
en una abraçada sempre s'escapa algun petó. No? En una abraçada, depèn de la relació que tinguis amb l'altra persona, sempre hi ha algun petó que s'escapa, perquè estàs emocionat en aquell moment i un petonet a la galta sempre se t'escapa.
Però moltes vegades va el que dèiem abans, a boca de canó, aquest petó.
També.
Sí. També s'ha de vigilar.
De vegades, per error, aquest petó s'estampa als llavis, per exemple.
També.
On no teòricament no tocaria, no?
Clar.
És un tema interessant, aquest de les abraçades. Hi han sorgit molts dubtes i espero que n'haguem resolt algun.
Segur.
A tu almenys te'ls hem solucionat o no?
No del tot, però...
Ara.
No del tot.
Balaguer.
Que vagi bé.
Gràcies,
Ens retrobem aviat.
Un minutet i arribem a... Mira, veus? Un minutet i arribem a 11:45 del migdia. Escolta, si jo et dic Javier Ruiz Caldera, Alberto de Toro i Berto Romero,
home,
segur que et ve al cap una sèrie.
Sí, El Otro Lado.
El Otro Lado, que s'estrena demà a Movistar Plus i que és un seriot. Membres de l'equip que hem tingut l'oportunitat de veure, l'Andreu,
sí.
I és un seriot
La veritat és que sí.
Brutal, eh? Que uneix humor amb terror. Té un toc de drama, també. Està molt bé. Ara de seguida en parlem amb aquestes tres persones, els dos directors, i Humberto Romero, que també el tindrem amb nosaltres aquí, a la caravana. David, gràcies. Fins ara.
Que vagi bé.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
Ara us abraceu, eh?
Sí,
amb els copets. Ara. I comprovaré això dels copets.
Sí, sí, sí. Anem a publicitat i tornem de seguida per parlar de los rados.
Como si fuera ahora la primera vez. Como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, me empezaste a amar. Y yo te di mi vida si te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro. Tú te llevarás en un solo momento una eternidad. Me quedaré sin nada si te vas.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel. L'únic canal online religiós en català per tot el món. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
2 minuts que passen de 2:15 del migdia.
Soy Nacho Nieto. Cruza el umbral. Sé bienvenido a El Otro Lado.
Ahora pones un separador, ¿no? O algo para...
Nachete, qué alegría verte.
Eres un digno alumno del doctor Estrada.
Pero el doctor Estrada está muerto, a ver cuándo lo entiendes.
Para mí no.
Si por lo menos hubiera tenido un caso real, un caso auténtico.
¿Qué es tan urgente?
Pues ruido, cosas que se mueven de sitio, golpes...
Tienes que ir, Nacho.
Esto es un sueño.
¿Lo has notado? Pues no es un sueño.
Ya me has tenido que traer a los frikis.
Esta casa huele a caso importante. Huele a gran éxito. Un poquito cerrado también.
Nacho, que esto es un truco. Tiene que ser un truco.
Juana, lo que hay en ese piso es otra liga.
Esta tiene la regla. ¿Qué? ¿Qué he dicho mal?
Usted se aparece cuando le da la gana, ¿no?
No, le voy a aparecer cuando te dé la gana a ti.
Llámalo de la tele. Llámales
a la tele, coño.
Yo no le hablo de televisión. Yo le hablo de Gorka Romero.
Pues es que si no investigas tú, lo va a hacer otro.
Gorka.
Nacho Nieto.
Este caso es puro fuego.
Y tú te ganas la vida con esto.
Hombre, últimamente no mucho.
¿Y qué buscas aquí?
Esto tengo que hacerlo yo solo.
Tú ya sabes lo que hay en esa casa.
Será un duelo internet contra televisión mítico.
¿Dónde está ese joven periodista que quería comerse el mundo? ¿Dónde está?
Sí, estoy aquí, ¿no? Sigo aquí.
Es algo a lo que no me he enfrentado en 20 años de profesión.
Així és com es diu la nova sèrie de Movistar Plus creada per Humberto Romero. Demà dijous s'estrena a la plataforma i nosaltres que avui teníem moltes ganes de fer-ne 5 cèntims d'aquesta sèrie. Una sèrie que és la típica història de fantasmes, però el més interessant de tot és que trenca amb tot el que hem vist fins ara i barreja comèdia i terror. I ho fa de quina manera. Avui, per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres els seus dos directors, en Javier Ruiz Caldera i l'Alberto de Toro. Molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal, com esteu? Esteu nerviosos per l'estrena o no?
Sí, bueno, o sea, sí, queremos ver cuál es la reacción del público. Lo que pasa es que ya hemos pasado por San Sebastián.
Sí, la veo
por el velódromo, que la vieron 3.000 personas y ahí se hubo nervios fuertes, porque aparte hay una cosa buena de la tele, es que tú no estás ahí en el salón de casa, ¿no? Para ver las reacciones y las críticas. En cambio, allí fue en el cine. Pero bueno, salió todo el mundo muy contento. Y luego también la vimos en Sitges y en el Serializados, ¿no? Tanto en Barcelona como en Madrid. O sea, que ya nos hemos enfrentado al potencial... bueno, al público, claro.
Jo he tingut l'oportunitat de veure-la aquests dos darrers dies i em va encantar, i de quina manera, El Otro Lado. Jo crec que serà una de les grans sèries de la temporada. Què és per vosaltres El Otro Lado?
Pues El Otro Lado es una serie que sale de la cabeza prodigiosa de Berto Romero, al que todos conocemos, pero que a pesar de esa primera impresión que uno pueda parecer que es una serie en la que te vas a reír y te vas a reír seguro, porque los que conocemos el humor de Berto, pues ese humor está, pero te va a sorprender también porque transita por el género del fantástico y el terror y de una manera que no es nada graciosa, o sea, terror puro. Y eso, esa combinación entre terror y comedia, creo que es una apuesta muy original y que el espectador espero que agradezca y se parta de risa y pase miedo a la vez, que es una sensación curiosa, ¿no?
Ara de seguida us pregunto, que en fem 5 cèntims una mica del que veurem en una sèrie com aquesta, però ara que ens parlàveu de combinar aquest terror amb aquest humor, és que mira, a mi el terror m'agrada molt, és veritat, però a vegades m'acolloneix tant que dic, hòstia, que aquesta pel·lícula que m'han dit que és tan de terror em costarà veure-la. L'humor en aquesta sèrie ajuda a que aquests altibaixos faci més entrable el terror a cases on no hi entraria?
Bueno, sirve para contraste, sí, sí, para destensar un poco. Y es que hay una cosa que hemos hecho, creíamos que igual lo fácil era hacer secuencias de terror mezclando el humor, y lo que hemos querido es que, o sea, no se contaminen, ¿no?, ambos géneros. O sea, cuando hay humor, pues hemos intentado que te rías como espectador, y cuando hay terror, que te asustes, ¿no?
¿Quina història veurem al Otro Lado?
Pues es la historia del personaje que interpreta Berto Romero, que se llama Nacho Nieto. Es un periodista venido a menos un poco, está pasando una mala época, ya no tiene su programa de radio, está en un podcast que tiene no sé qué cuántos tenía, 100 seguidores, pero bueno, pero fieles y con criterio, como dice el protagonista, y que se encuentra con un caso, es un periodista de lo paranormal, de lo oculto, y se encuentra casualmente, por una prima suya que es vecina de una persona a la que le están pasando casos paranormales en su casa. Y sin hacer spoiler, el personaje interpretado por María Botto, también de manera increíble y magistral, le pasan cosas en su casa muy raras. Entonces él quiere llevarse ese caso a su territorio, pero tiene la competencia de un gran comunicador, de una gran cadena, también del misterio, interpretado por Nacho Vigalondo, y entonces es la lucha entre dos periodistas, dos maneras de entender el periodismo, por un caso paranormal. Y entonces los personajes, la lucha entre ellos es como muy graciosa, y con los personajes sale la comedia de la relación entre ellos, pero el caso de lo paranormal pues da miedo. Ahí está.
¿Hi ha una inspiració en algú que es dediqui en això?
No, o sea, sé que sí, todo el mundo está encontrando similitudes.
Yo me estruba, ¿eh?
Sí, lo que pasa
més
es que...
Més en el personatge de Nacho Vigalondo.
Digue-ho tu, perquè nosaltres no...
Nacho Vigalondo, jo estava veient tota l'estona, i em perdonarà, ¿eh? Iker Jiménez.
Sí, qué sorpresa.
No os la di ningú, ¿no?
No, lo que pasa es que es verdad que si reflejas a la persona que más lo está petando ahora mismo en el periodismo paranormal, pues evidentemente te vas a ir a Iker, ¿no? Directamente. Sí. Nosotros hay una cosa que también nos parecía fácil y que queríamos rehuir, es que era hacer una caricatura, con lo cual hemos hecho...
No ho és, eh?
Por eso.
Hemos hecho... que t'hi porti mentalment, sí. L'altra que...
Sí, pero lo hemos hecho con respeto no solo hacia el personaje que interpreta Nacho, sino de todos los personajes y todos los periodistas, igual más wannabe y la gente que trabaja lo paranormal. No queríamos hacer una caricatura, ¿no? O sea, que en esa parte la hemos tratado con respeto. También es verdad que estos personajes a la caricatura hay un solo paso, ¿no? O sea, que era muy fácil caer en esto, ¿no?
Sí, de hecho, Nacho Vigalondo, que es un director de cine increíble, a que se ha prestado a hacer de actor aquí para la serie...
Son treballats.
Sí, sí, además, porque buscamos a alguien con un carisma brutal, alguien que también pudiese... creerte que es un presentador y Nacho tiene algo de showman también y ha presentado algún programa también, Los Felices 20, y él, la primera propuesta cuando vino y lo juntamos con Berto Romero, sí que, sin decirles nosotros nada, sí que él es muy buen imitador y sí que hizo como una especie de imitación de Iker Jiménez, que la verdad es que la clavó y dijimos,
perfecto,
pero no queremos eso, aléjate, queremos alejarnos de el que vea similitudes por el tipo de programa y tal, será él, pero nosotros queremos huir de eso.
I ara m'estava explicant que volíeu fugir precisament de la caricatura del personatge, però jo crec que la sèrie en si, per molta comèdia que hi hagi, tampoc se n'en fot del món paranormal.
No,
para nada. O sea, queríamos que el humor, sobre todo, saliera, que ya estaba en guión, obviamente, saliera de la interacción de los personajes, ¿no? Y es verdad que en situaciones de tensión el humor siempre va a salir, ¿no? Con lo cual nos venía muy bien para contrarrestar con los momentos de terror, ¿no? Pero queríamos hacer un humor que no fuera de gags y que no fuese... Pasa una cosa que al estar... Porque se nos ha olvidado que está Andreu, Buenafuente. No vamos a hablar mucho para no hacer spoilers... pero el hecho de que ellos dos fuesen los protagonistas o las caras más visibles del proyecto podía llevar a los espectadores a pensar, ¿no? A hacerse ya una idea del tipo de serie que iba a ser, ¿no? Y queríamos alejarnos un poco de la imagen pública que se tiene de ellos, que claro, o sea...
No, fugiu perque no la trobareu, aquella imatge.
Por eso, creo que con la actuación que hacen ambos enseguida te alejas de eso, ¿no?
Y que además los periodistas que investigan lo paranormal, o sea, merecen todo nuestro... Yo respeto, por supuesto, pero es que también, cariño, es que dedicarte toda tu vida a algo tan fallido como buscar fantasmas...
Que no está.
¿No? o sea, toda la vida investigar algo que hay que poner...
Siempre llegando tarde.
Sí, exacto. hay poner, pongamos en duda de que consigan algún día algo, ¿no? Entonces ya de entrada tienen nuestro todo apoyo, cariño y respeto, por supuesto.
¿Habíeu treballat abans amb aquests dos gèneres junts?
Bueno, nosotros veníamos de hacer Malnacidos, que es verdad que era una película de terror, una película de zombies.
Que inauguró Sitges en el año 2020,
sí, puede ser. Sí, 2020, sí. Sitges, en plena pandemia. Por ser. Sí, y ahí sí que es verdad que ya había una mezcla de terror y comedia, ¿no? Al menos afloraba la comedia en muchos momentos, pero también el mismo tipo de comedia, una que salía de la interacción de los personajes, ¿no?
El otro día me acordaba, lo digo aquí, Alberto, me acordaba de la cosa de... que, bueno, con Berto sí que hemos trabajado mucho en comedia, hicimos Mira lo que has hecho, yo he hecho como 5 pelis con él, tal, pero del mundo del terror, aparte de Malnacidos, claro, llevábamos como 15 o 12 años hablando de un proyecto la urbanización que tenía
buenísimo,
que nunca salió y que también tenía mucho que ver con esto, era terror puro y comedia. Y lo me acordé el otro día, dije, mira, ya había algo, Berto tuvo mucho ojo en llamarnos a nosotros porque
la urbanización,
que...
es un proyecto que está allá,
está allá.
Un día resucitará
si tiene éxito el otro lado o quizás sí, es el momento.
Somos muy reacios normalmente a hacer cosas o como espectadores incluso a ver cosas muy solemnes, ¿no? O sea, siempre nos gusta que haya un poco de humor, yeah, o de ligereza, más que de humor, de ligereza.
Per tant, entenc que és en Berto qui us porta el projecte a vosaltres? I us diu, mira, jo el que vull fer és això.
En el caso de Mira lo que has hecho y el otro lado, sí. Sí, es verdad que somos amigos desde hace muchos años y nos va contando los proyectos y nos los cuenta, y no sé si es que nos lo da o que se los robamos, o sea, o que se los pillamos nosotros, o sea, porque a veces nos cuenta, o sea, qué guay, ¿no? ¿Y cuándo hacemos esto? Ah, bueno, y ya lo da por sentado.
Pero treballant tants anys junts, tot i que hagueu fet moltes coses junts, allò us sorprèn o dieu, hòstia, és una vertada más?
No, yo creo que siempre sorprende, porque es, ¿sí? Él es bastante inquieto, ¿no? Y siempre, aparte de que es un fanático absoluto, igual que nosotros, del cine de género y del cine de terror y fantástico, y esta propuesta sí nos sorprendió el guión, nos sorprendió las capas que tenía también el guión, que no se iba por el lado fácil, porque creo que algo que ha hecho Berto siempre, ya en las series, en Mira lo que has hecho, y aquí es no irse por el lado fácil, ¿no?
No sé si teníeu alguna referència amb aquest tipus de... Clar, anava a dir subgènere, no? Però juntar dos gèneres, no sé com es diu això.
Sí, no hi ha tanta, no hi ha tanta referència.
Però no hi ha tant, eh?
No, ai, s'ha hecho,
aquí l'equip,
però...
Mira, quan vam veure la sèrie l'altre dia, alguns coincidien en que podia haver una mica de... Aquí huele a muerto, pues yo no he sido, de Martes y Trece.
Bueno, de hecho, una de las cosas que queríamos hacer precisamente, o el chiquito creo que hizo Blácula también, ¿no?
Sí,
o... había una cosa que queríamos, que ya lo hemos dicho, que era que te olvidaras de Berto y Andreu. O sea, no queríamos hacer Berto y Andreu contra los fantasmas, ¿no? En plan Abbott y Costello.
Tot i això, sí que... no farem cap spoiler, evidentment, jo crec que és una sèrie que no se'n pot fer, però Andreu Buenafuente, que s'endú un carmelet de personatge increïble. De fet, Alberto ho va dir, la presentació, Sant Sebastián.
Sí, es que era... Con Berto ya habíamos trabajado como actor y siempre. De hecho, mi primera película también fue su primera aparición en el cine, que fue Spanish Movie hace ya muchos años. Y ya le pillé porque yo veía que había un actor. Luego hemos hecho Tres bodas de más, que le nominaron a los Goyas. Con Berto sí que había cierta seguridad de que hay un actor detrás. Y ahí está el salto que ha hecho. Pero con Andreu, que también habíamos trabajado alguna vez, era una intuición que teníamos todos, y sobre todo Berto, que el papel es verdad que está escrito para Andreu, pero la verdad es que íbamos con cierta prudencia.
Que creemos que ha salido bien, lo podemos decir. Pero una de las cosas que hablábamos él y yo era, vale, tenemos un guión que es un pollo... Y decíamos él y yo siempre, hostia, y encima está Andreu.
A ver, Andreu,
¿cómo lo manejamos?
Pues... Y tú lo has nombrado, ¿no? Realmente yo creo que también por esa sorpresa... La serie está llena de sorpresas, pero una es el papel increíble que hace Andreu. También es que es verdad que es un papel que hace de gran comunicador del pasado, ¿no? Y Andreu es un gran comunicador, esa voz que tiene ya inunda la pantalla. Y en cuanto le vimos el primer día en los ensayos, estuvo muy bien. Pero el día que empezamos a rodar, nos quedamos Alberto y yo en el combo diciendo, wow,
lo tenemos,
esto es increíble, esto va a ser increíble.
Bueno, y cuando se quitó las gafas.
Es verdad que habréis entrado lleras. ¿Qué ha estat el més difícil de rodar en una sèrie com aquesta?
Bueno, el reto técnico es importante. Es una serie con muchos efectos especiales, con muchos efectos paranormales, objetos que se mueven, incendios, gente que vuela sin decir nada. O sea, es bastante espectacular y no se suele ver en una serie española este nivel. Afortunadamente hemos tenido, Movistar ha apostado fuerte por la serie y hemos contado con unos técnicos que en este país tenemos la suerte de tener, y además aquí en Barcelona, grandes técnicos para cada departamento, vestuario, arte, efectos especiales, efectos digitales. Eso ha sido una complicación, pero es que hacer cualquier película o serie que salga bien es un milagro y aquí estamos bastante contentos con el resultado.
Sí, también había días que teníamos, porque hemos trabajado con actores que en principio son cómicos, con actrices y actores profesionales como María, como Eva Ugarte, y también con actores y gente que no había hecho nunca nada. Y había días que estaban todos juntos y que teníamos, y estos días también eran bastante complicados.
Sí, equilibrar esas actuaciones y que todo pareciese verdad era un trabajo. Pero la verdad es que ahora ya que se ha pasado el tiempo y se está estrenando, viéndola...
No fue para tanto.
Podemos volver a repetir.
Clar, jo mirant la sèrie em plantejava, ostres, no sé què deu ser més difícil de rodar, no? No sé si una escena on hi ha terror, amb tants efectes especials, etc, o una escena còmica, fins que aquella escena còmica dieu, sí, això funciona.
Yo creo que son más complicadas las secuencias cómicas, porque el humor tiene que salir en el momento. Las secuencias de terror, que pueden ser complicadas, pero las llevas muy estudiadas, las llevas con un story, las llevas con un agente de efectos, y en el fondo es repetir el plano hasta que sale bien el truco, digamos. Pero el humor tiene que salir allí, y a veces la gente está más inspirada, incluyéndonos nosotros, y a veces menos, ¿no? O sea, yo creo que sacar comedia es mucho más difícil.
Abans ho dèieu, però deixeu-me anomenar els actors i les actrius que hi participen, perquè estan espectaculars. Berto Romero, Andreu Buenafuente, Maria Boto, Eva Huarte, Nacho Vigalondo, Albert García, Maria Pascual, Hugo Morenilla... Com ha estat treballar amb tots ells?
Pues un placer. La verdad es que con prácticamente todos habíamos trabajado. Con Andreu, con María habíamos hecho Malnacidos, con Evo Ugarte dice mira lo que has hecho, con Berto pues un montón también, hasta con Hugo Morenilla había hecho una peli Netflix, Un hombre de acción. La verdad es que la parte más agradecida de este trabajo es poder trabajar con gente tan buena como estos. O sea, la verdad es que tenerlos delante de pantalla te quita mucho trabajo. Uh-huh. Y por hablar de María, que es que el trabajo que hace María es muy intenso y es increíble lo que hace, y tenerla a ella pues te garantiza que vas a hacer menos tomas, te lo va a hacer bien, te va a sorprender, y bueno, y con todos, y con la verdad es que eso
nos lo pusieron muy fácil, todos. O sea, coincido que son muchos actores y actrices y sí. todo
decía fuera. Woody Allen que el 50% de su trabajo, del trabajo de dirigir, es escoger a los actores adecuados. Pues en este caso el 50% está.
De seguida us faig fer preguntes més sèries, però li deia a l'equip és que tinc moltes ganes de preguntar-los-hi. I qui no sàpiga de què parlo, sisplau que miri la sèrie. La bodega Montferri us ha pagat alguna cosa? Sí.
La
bodega Montferri...
És la bodega donde...
La coneixes o què?
Sí, n'hi ha una altra per aquí al costat. I aquí a la ràdio en som molt fans de la bodega.
Però va ser casualitat, no la coneixíem.
Sí. No la coneixíeu,
No.
Ens agradava l'edifici
sí?
I, de fet...
Vau anar a menjar la bodega Montferri, no?
Sí, bueno, sí.
Un parell, vam anar un parell de vegades.
De hecho, la rodamos y pedimos permiso, lógicamente, para obtenerla ahí, pero hubo un momento en el final de la serie que vimos que habían tapado el cartel de Montferri.
¿Sí?
Y dijimos, pero... ¿Por qué habéis tapado? Bueno, por permiso, porque nunca sabes qué tal. Dijimos, no, si se habló con ellos, dejémoslo, que es más realista. No importa hacer publicidad gratuita, o sea, no nos han pagado nada. O sea, pero es que nos encantaba y se ha quedado, sí.
Y que es muy chulo que haya para ahí.
Sí, en realidad llegamos ahí por el edificio, sí. Por la arquitectura del edificio nos gustó, estuvimos buscando mucho y para el exterior de la casa de Nacho, que nos parecía muy bien.
Ara sí, va la sèrie. Que hi hagin plataformes com Movistar Plus permet apostar per nous formats que la televisió convencional potser no compraria?
Yo creo que sin duda, o sea, si hablamos de Movistar, y no es por hacer ahora la pelota ni la rosca, pero es que nos han dado libertad absoluta, ¿no? Libertad absoluta en la elección de todo, del casting, de los guiones. Obviamente se trabajó Berto y los guionistas trabajaron con ellos, ¿no? Pero libertad absoluta...
También venido de éxitos y lo saben.
Sí, pero que luego la gente, bueno, cada uno quiere aportar su granito de arena y...
Y hay una diferencia, yo que he trabajado, bueno, hemos trabajado con Netflix y con Telecinco, o sea, con muchas, sí que en Movistar sí que hacen una apuesta más por el creador y darle libertad total. O sea, quizá en otra plataforma, y no es ni mejor ni peor, o sea, sí que es mejor para el creador cuando te da libertad, pero en Netflix sí que te arropan más y hay unos parámetros que seguir y están muy del guión y no te salgas de un decálogo que tienen ellos, y me parece bien porque les funciona. Pero Movistar sí que apuestan por el creador y es... El otro lado es una serie, en este caso, de Berto Romero. Uh-huh. Y él es el creador, nosotros estamos como directores y nos han dado también libertad absoluta, pero sí que apuestan por el creador y... tiene libertad absoluta y además tiene una serie de guionistas dentro de Movistar, Fran Aronjo, Susana, que realmente hacen un trabajo increíble, apoyan, arropan y es más, te empujan a que tú mismo vayas más allá, ¿no? La serie sin ellos también sería imposible hacer.
Sí, pero que ni siquiera en montaje se metieron mucho. Nosotros pasamos los capítulos, tenían algunas notas, pero las notas eran pocas, que también nos alentaba a pensar, bueno, pues mal no lo hemos hecho, ¿no? Però no, mucha libertat, realment.
A més, és una sèrie que passa molt bé, no només per com està feta, no només pel tema que tracta, no només per aquest juntar humor i terror, sinó perquè són 6 episodis de 30 minuts. Per què aquest format?
Bueno, pues es...
Estem parlant de 3 hores.
Sí. Bueno, yo creo que más que adecuarnos al formato, es que también hay un tema de presupuestos, ¿eh? Normalmente te dan un presupuesto para una serie de 30 minutos o te la dan para una de 40 o de una hora.
¿Os habíeu plantejat una pel·lícula llarga?
Bueno, esto habría que preguntárselo a Berto, pero creo que no.
No, sí, fue serie y tal, pero si te fijas, si la juntas, es más corta que la última de Scorsese, quiero decir.
Bastante.
¿No? O sea, sí. De hecho, hoy, esta tarde, hacemos un pase para el equipo y ya hemos dicho, son 3 horas y creo que 5 o 10
minutos. 3 horas, 5 minutos.
3 horas, 5 minutos que se puede ver en un maratón. Nosotros recomendamos, y tú lo has visto así, me has dicho...
Yo he hecho 3 capítulos y 3 capítulos.
Es una buena medida.
Creo que es una medida perfecta, porque el 1, 2 y 3 acaba bien, y el 3, pero de todas maneras en Movistar se van a poner a partir del jueves 2 y 2 cada semana, o sea, 2 cada semana. O sea que también es una buena.
¿De aquí depende que haya allí segunda temporada?
Bueno, en principio yo creo que de Berto, porque se lo ha pedido la gente, o sea... Quien se lo tiene que pedir, se lo ha pedido, al menos se lo ha insinuado, y es él, pues que... También es verdad que una cosa que él dice, que justo se lo he leído hoy en una entrevista, ya que no va a entrar él, que nos había prometido que entraba y no entra, hablo por ti,
pobre,
Berto.
Mira que yo no voy a ir, pobre, que no... Sí.
En una entrevista he leído que él decía que le daba mucho vértigo hablar de una segunda temporada sin haber estrenado la primera, ¿no? Y creo, pues, que tiene bastante sentido, ¿no? Vamos a ver cómo funciona y vamos a ver que...
Una història que també us plantejava abans, i estem parlant tota l'estona... Suposo que deu estar farts ja de parlar-ne, però estem parlant tota l'estona d'humor i terror, i jo us deia quan entrava a l'estudi, sí, però és una sèrie que a vegades, quan acaba el capítol, dius, he rigut, o ho he passat malament perquè hi havia molt terror, però quan reia, de què coi reia? Perquè, en definitiva, si juntem molt terror i humor... Et surt un altre gènere que és un drama.
Sí,
és una fórmula molt xula.
Sí, tienes razón. Y de hecho, lo que se articula con el terror y la comedia, en realidad, el esquema es de thriller. Uh-huh. O sea, es el thriller el que hay una serie de sucesos y están investigando y a ver qué pasa. Y es verdad que lo que le pasa a María Botto, al personaje María Botto, es súper dramático. Súper dramático y genera terror.
Es que toquen coses... Uh-huh. No direm res, que passen a la societat.
Sí.
Hosti, que està molt bé tocar-les i està molt bé com es toquen.
Sí, bueno, esto es algo que Berto, ¿no?, normalmente mete en sus guiones con sus guionistas, ¿no?, que son como esas pullas o estas cosas de algunas capas para hablar de temas de la actualidad, ¿no?
Sí,
para hablar del periodismo y para hablar de
bastantes cosas más. De la masculinidad tóxica que hay varios personajes que interpretan diferentes tipos de masculinidades. Uno de ellos muy tóxico, y de esto a Berto le gusta mucho hablar. No ponerlo en primera plana, o sea, el envoltorio es una comedia y con terror, pero detrás de eso se está hablando de muchas cosas, que son las películas de terror que nos interesan, incluso las comedias que nos interesan, siempre hablan de otras cosas, pero con un envoltorio que lo hace como más accesible, ¿no?
El otro lado, que s'estrena demà a Movistar Plus aquest 23 de novembre, mireu-la, perquè de veritat que val molt, 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 molt la pena, que ens seria de dir molt, moltes vegades. Si us pregunto per projectes personals...
Bueno,
yo estoy preparando una película que rodaré ya pronto, estoy con el casting, va a ser una novela que se llama Wolfgang Extraordinary, es una película en catalán que me hace mucha ilusión, es la meva primera peli en catalán, y y estamos en ello para el año que viene.
Sí, yo de momento vuelvo al montaje, que es de donde el campo del que vengo, y bueno, valorando cosas, mirando, buscando historias y tal, pero de momento hay unos cuantos proyectos para montar.
I de moment el que dèiem, que demà s'estrena aquesta sèrie i l'altre lado, i que sí, és obligatori seguir-la, perquè riureu molt, ho passareu molt bé passant-ho malament, i esbrinareu molts secrets que guardar una sèrie com aquesta. Javier Ruiz Caldera, Alberto de Toro, moltíssimes gràcies per venir a la Caravana
a presentar-nos aquesta sèrie.
A vosaltres, gràcies.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.